Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La guerra d'Ucraïna afecta més a les importacions que a les exportacions garrotxines. Així ho asseguren des de l'Associació d'Empreses Auram Garrotxa. Segons la patronal garrotxina, afirmen que Rússia no és un exportador natural de la comarca i que no ha de fer trontollar les empreses locals.
També és cert que Rússia tampoc és, a nivell d'exportacions, Rússia tampoc és un país de l'àmbit natural de tota la vida dels exportadors garrotxins. Això no vol dir que no s'hi exporti, però que tampoc té un pes específic que pugui fer trontollar a les empreses, però evidentment aquells que tenen cert pes específic en aquests països perquè han anat obrint mercat en els últims anys, doncs es veuran afectats, no perquè faltin comandes, sinó perquè el fet d'estar, que també, però sinó pel fet de ser països sotmesos a sancions, bueno, les dificultats de pagament o de cobrament, tot això al final acaba afectant a la decisió de seguir comercialitzant en aquests països, no?
Són paraules del president de l'Associació d'Empreses Auram Garrotxa, Òscar en Rodríguez, aquí a Radio Lot. El que sí tenen clar és que les importacions de cereals d'Ucraïna poden perjudicar, sobretot, el món agroalimentari. És dimarts 29 de març del 2022. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Primeres informacions de la jornada. Què tal, Neus Assín? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
A Sant Jaume de Llierca pateixen un acte vandàlic al mural de la plaça 1 d'octubre. Quatre desconeguts van malmetre en pintures de diferents colors una obra feta pels veïns del poble i que recordava el referèndum de l'any 2017.
Els fets van passar la matinada de diumenge i els desconeguts també van robar dues estelades que hi havia al poble. L'Ajuntament diu que donarà tot el suport als veïns que vulguin restaurar el mural.
L'alcalde del municipi, Jordi Cargol.
No és la primera vegada, Aquest mural sí, perquè aquest mural doncs, ja portàvem aquests 4 o 5 anys doncs, de tot el que estava fet. No és la primera vegada que ens renovaven les estelades, no? Això no és la primera vegada. I bé, i és molt difícil, perquè bueno, són gent que actua doncs, en unes hores doncs, complicades i que sigui, és difícil doncs, identificar aquesta gent. Ara, parlant de dades, doncs, hi ha molta gent del municipi doncs, que està a favor doncs, del mural, no? Una mica doncs, de l'estelada i tot plegat, doncs, sempre pot haver-hi algú de veí del poble, però jo diria que suposem doncs, que som gent de fora, gent organitzada i que van passant a diferents municipis i fan doncs, aquest vandalisme.
A Olot, l'Ajuntament espera poder iniciar aquest 2022 una primera fase de la reforma urbanística del barri de Montolivet.
El consistori però admet que hi haurà contribucions especials que hauran de pagar els veïns i per tant cal arribar a un acord mutu per determinar quines accions són les que s'han d'executar primer. Per aquest any l'equip de govern ha previst una inversió de 700.000 euros.
D'altra banda, avui també us explicarem que el mot del 2022 tanca la vuitena edició amb satisfacció. Unes 3.000 persones han assistit a les conferències organitzades a Olot i també a Girona.
Diferents autors nacionals i internacionals han reflexionat durant dos caps de setmana sobre l'àmbit rural. El mot 2022 també registra més de 5.000 visualitzacions de manera online, una faceta doncs, que es consolida i que permet també recuperar les conferències a posteriori.
La Judit Badia és la directora del certamen.
Nosaltres sempre diem, home, evidentment, les dades ens posen... Hi ha un orgull no, de que realment siguin aquestes dades perquè vol dir que ha anat molt bé, però per nosaltres a nivell d'organització i de direcció el que valorem més és sempre la qualitat. Sempre diem que el Festival Mot una de les premisses que vol tenir és aquesta qualitat. I creiem que s'ha aconseguit, però és clar, evidentment, ens fa molta il·lusió que hagi vingut tanta gent i que ens hagi seguit també virtualment tant de públic.
I avui no només parlarem de llibres, sinó que també parlarem de música, perquè la música com a eina per humanitzar l'estada dels pacients a l'Hospital d'Olot. L'Observatori d'Humanitats del Centre ha organitzat concerts de petit format amb artistes locals durant aquest 2022.
Seran tres actuacions i aniran a càrrec d'Agnès Algaró, Marta Rius i Dani López. Es durà a terme en tres àrees mèdiques diferents de l'hospital. També hi haurà una conferència a càrrec de Melissa Mercadal, pedagoga musical.
El responsable de l'Observatori d'Humanitats de l'Hospital d'Olot és en Joel Piguer.
El fet de fer concerts en petit format permet als pacients que tenim ingressats tenir una estada, si més no, més agradable, no? O poder accedir a una disciplina artística o un tipus de concert en el qual amb l'estada aquí hospitalitzada no poden accedir. Llavors, un dels objectius és doncs, humanitzar aquesta estada dels pacients en petit format, a nivell acústic i en diferents disciplines d'artistes locals I per altra banda, altres de les activitats que no només són els concerts en petit format, sinó que també tenim alguna activitat de divulgació, intenta explorar, com hem fet sempre des de l'Observatori, explorar la relació entre la música i la salut.
I avui també coneixerem la història d'en Ramon Verdaguer. És un ripollès de 63 anys que va estar 42 dies a l'UCI per la Covid-19 i que va patir diferents complicacions. Tenia un 95% de possibilitats de morir i la seva és una història de lluita i, sobretot, esperança, tal com explica ell mateix i que ha portat precisament al teatre.
Home, jo la motivació és agrair, principalment, a tota la gent que m'ha ajudat a respirar. Des de metges, infermers, saladors, auxiliars, pensa que hi ha un munt de gent que els estic tan agraït, però tant. Els amics que van respirar per mi també, i la família que va estar al peu del canó, i jo sé que van patir molt. Això serà un homenatge per a ells.
Doncs sí, ho transformarà en una obra de teatre que ben aviat s'estrenarà, ja hi estan treballant, i la veritat és que serà tot un testimoni de vida. Ja us explicàvem a finals de la setmana passada que Tommy Robredo deixarà les pistes i avui sabem que ho farà per centrar-se en una etapa molt més personal. L'any passat va ser pare i aquest ha estat un dels factors, juntament amb la pandèmia, que li han fet prendre la decisió de retirar-se.
Amb 39 anys encara es veia bé físicament per aguantar unes temporades més. Ho ha explicat en una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Lot. També ha descrit com vol que sigui el seu últim partit. A Barcelona, competint fins al final i amb la seva gent a la graderia.
El fet de la pandèmia arribar, de ser tancat a casa, pues comença a disfrutar d'altres coses i bueno, sobretot vaig disfrutar molt de la família. El fet d'estar a casa pues, amb la dona que ens havíem casat en el 2019, però no havíem estat mai tant de temps junts, no? I bueno, vam estar molt bé i vam decidir tirar endavant la família i llavors els meus són canvis que afecten i en aquest cas pues, ha afectat cap a bé.
I avui també parlarem de l'Olotí Ferran Plana, que guanya l'Eurocup de Waterpolo amb el Club Natació Sabadell.
El conjunt ballesà va pispar-li el títol al Parlem després de remuntar dos gols de l'anada. És el primer equip espanyol i el setè a Europa que aconsegueix un títol en categoria masculina i femenina. Plana fa de segon entrenador del primer equip ballesà i és el coordinador tècnic del club.
Una bogeria de calendari. I ara vam acabar el dissabte i de dimecres tenim el primer partit de semifinals contra el Barcelona. Dimecres, divendres, i si anem al tercer, diumenge. I si ens classifiquem l'altra setmana a la final, i si perdem, diumenge ja estem. Llavors això es gestiona doncs, amb una professionalitat absoluta per part dels jugadors, amb una concentració i un nivell d'implicació molt elevat.
Amb aquesta Eurocup, el Club Natació Sabadell de Ferran Plana entra al selecte grup dels 7 equips europeus que han aconseguit un títol continental en categoria masculina i femenina i es converteix en el primer equip espanyol en assolir aquesta fita, com sentim, amb moltíssima pressió.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Segona nit de talls de trànsit al túnel de Bracons, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada de demà. El trànsit estarà tallat en els dos sentits de la marxa, per tant planifiqueu els vostres desplaçaments i busqueu vies alternatives. Una vegada més, si han de fer treballs de manteniment. A Olot, com està la circulació? Policia Municipal, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui és un augment de la circulació a les entrades i sortides del col·legi, així com a les hores punta. De carrers tallats tindrem el carrer Sant Cristòfol, el tram que va des de la Ronda Les Fonts fins a l'11 de setembre, el temps just per descarregar un transformador. De discos de prohibit estacionant tindrem el carrer Maria Jolis Pellicer, davant del número 25, de les 7 del matí fins a les 4 de la tarda. El carrer Hospici, a la zona de càrrega de descàrrega, de les 9 del matí fins a l'1 del migdia. El carrer Pere Lloses, en Candi Agustí, de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. El carrer Joaquim Masmitjà, des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. i al carrer Madrid, davant del número 44, per una mudança des de les 8 del matí a les 11 del matí, i l'avinguda Reis Catòlics número 44, també per una mudança des de les 11 del matí fins a l'una del migdia. Aprofitem la benentesa per recordar-los, a l'hora de circular amb el seu vehicle, tinguin cura a no quedar-se parats al mig d'una cruïlla. Moltes ja estan marcades amb una parrilla groga. Pensin que quan ens quedem parats al mig d'una cruïlla, impedim que els altres vehicles puguin circular, contribuint a evitar una bona fluïdesa del trànsit. El bé d'un perjudica els altres. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Gràcies, doncs, a la Policia Municipal per aquesta àmplia informació. De seguida, la previsió meteorològica amb el fred com a gran protagonista.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Dèiem que el fred serà el gran protagonista de cara als propers dies. De fet, aquest mes de març es resisteix a marxar sense donar-nos una bona fuetada de temperatures baixes, neus, de moment. Això es veu en els termòmetres d'aquest dimarts?
No, avui hi ha més núvols i, per tant, de moment ens veiem amb temperatures molt més altes que els altres dies, que estàvem a 4 graus i ara estem entre 9 i 10 a Olot. També n'hi ha 9 a Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Banyoles, 10 a Girona i a Figueres, 8 a Castellfollit de la Roca, 7 a Mieres i Anglès. Es lleven amb 5 graus a Vic i a Ripoll, 2 a Das i un de positiu a Vall de Núria.
Doncs anem a veure com serà aquest temps tan canviant. Dani Ramírez, endavant.
A partir d'avui, aquest dimarts, comença a canviar el temps. No pas de forma sobtada, de forma progressiva. Augment dels núvols, no farà el sol d'ahir amb aquells núvols prims, aquella calitxa. Vam arribar a 19 o 20 graus, tant a Vic com a Olot, amb mínimes al voltant de 2-3 graus, doncs avui potser la mínima ja puja una mica, no serà tan baixa, i en canvi de dia poden baixar 3 o 4 graus les temperatures, perquè tindrem aquesta presència de núvols, núvols que aniran a més, aniran incrementant-se amb el pas de les hores, i per tant, malgrat alguna clariana al matí, quedarà tapat. Aquests núvols, a partir de la tarda, ja poden deixar pluja, potser al migdia, però més ja tarda i vespre, una pluja entre feble i moderada, i nevarà cotes una mica altes de moment, cap als 2.000 metres ben bé, baixant a 1.800. Bé, dimecres, dia també inestable, ens passa la part més gruixuda de la pertorbació, comença a baixar la temperatura, nevaria a 1.600 metres, i la pluja pot ser abundant entre el migdia i la tarda. Estem ja parlant de pluges de més de 10 o 20 litres per metre quadrat, una pluja considerable, i a més pot fer alguna tempesta, és a dir, pot fer alguna tronada, amb calamar-se, perquè ja comença a entrar aire fred en altura. També dijous, dia variable, potser amb alguna clariana, també, però a la tarda, novament, xàfecs i alguna tempesta amb calamar-se. Ja comença a baixar molt la temperatura i podria nevar cap als 1.000-1.200 metres. Serà a partir de divendres, quan entrarà molt aire fred, divendres, sobretot ja dissabte i diumenge, el cap de setmana, situació d'hivern, i veurem divendres. Divendres hi podria haver la combinació, o dissabte, la combinació aquella perfecta de precipitació i fred, i llavors podria nevar a cotes només de 400 o 600 metres. L'aire fred serà suficient per fer nevar a cotes baixes, bàsicament, però al Pirineu i potser cap a les Gavarres, Baix Empordà, punts orientals del Gironès i de la Selva.
Peixos, isma, dum-durum, durum, peixos, isma, dum-durum, durum, peixos, isma, dum-durum, durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Seguim notant les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. De fet, hem sabut que afecta més a les importacions que no pas a les exportacions garrotxines. Així ho asseguren des de l'Associació d'Empreses Auram Garrotxa.
Segons la patronal garrotxina, afirmen que Rússia no és un exportador natural de la comarca i que no ha de fer trontollar les empreses locals, però sí que asseguren que les importacions de cereals d'Ucraïna poden perjudicar sobretot el món agroalimentari.
Ens ho explica en Pau Masó.
Ja fa més d'un mes que va començar la invasió russa a Ucraïna. Des del 24 de febrer, Rússia està bombardejant el país veí i això ha fet saltar pels aires també moltes dinàmiques econòmiques i relacions empresarials que estaven establertes fins ara amb els dos països. A la Garrotxa, ni Rússia ni Ucraïna són destins importants d'exportació per a les empreses de la comarca. Ho constata el president de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez, en declaracions a Ràdio Lot.
També és cert que Rússia tampoc és, a nivell d'exportacions, Rússia tampoc és un país de l'àmbit natural de tota la vida dels exportadors garrotxins. Això no vol dir que no s'hi exporti, però que tampoc té un pes específic que pugui fer trontollar a les empreses. Però, evidentment, aquells que tenen cert pes específic en aquests països perquè han anat obrint mercat en els últims anys, pues es veuran afectats, no perquè faltin comandes, sinó perquè el fet d'estar, que també, però sinó pel fet de ser països sotmesos a sancions, bueno, les dificultats de pagament o de cobrament, tot això al final acaba afectant a la decisió de seguir comercialitzant en aquests països, no?
Gairebé la meitat de les exportacions garrotxines són a l'Àsia. Només el 4% de les exportacions són a Europa. Pel que fa a les importacions, segons Rodríguez, pot afectar l'enviament que Ucraïna feia de cereals.
Suplir els cereals que ens estava subministrant a Ucrània o que, de fet, fins ara encara ens els havia pogut subministrar perquè les collites anteriors ja estaven fetes, no? El problema vindrà amb les collites noves, no? Però, en tot cas, suplir la manca de l'abastiment d'Ucrània, buscant-lo a altres llocs del món, pues, evidentment, entre altres coses, ja suposarà un moviment especulatiu, suposarà un sobrecost logístic, perquè no és el mateix portar-ho d'Ucrània que venir-ho amb vaixell des d'Amèrica.
El país era un gran productor i distribuïdor d'aquestes matèries primeres necessàries, per exemple, per a la indústria agroalimentària, un sector clau en l'economia garrotxina.
Està clar que el sector alimentari, perquè fa els cereals i olis i altres matèries, pues haurà afectat considerablement, sobretot per la necessitat d'haver de suplir en poc temps aquests proveïdors. En altres mercats pot afectar també, pues, a nivell de matèries primeres, sobretot en material metàl·lic, no? Ferro, alumini, etc. I sobretot indirectament, pues, afecta a tothom, perquè a bancari a tothom és no només el sector empresarial, sinó també el ciutadà, no?
Més enllà de les importacions i exportacions, Rodríguez assegura que la guerra d'Ucraïna també comportarà canvis en moltes dinàmiques empresarials. Per exemple, assegura que els empresaris ja s'estan veient abocats a pujar preus per fer front a l'encariment de les primeres matèries.
No deixem encara l'economia perquè un 45,7% dels graduats en formació professional a les comarques gironines troben feina després d'acabar els estudis, segons revela l'enquesta d'inserció laboral del 2021, elaborada pel Departament d'Educació i el Consell de Cambres de Catalunya.
L'enquesta feta entre gener i abril del 2021 reflecteix, però, l'impacte directe de la pandèmia, que, a diferència d'altres anys, ha fet disminuir l'alumnat que s'insereix al món laboral i, per contra, ha provocat l'augment dels estudiants que opten per continuar formant-se. La delegada del govern a les comarques gironines, Laia Canyigaral, avança que hi haurà un augment significatiu de les places de formació professional a la demarcació.
Enviar el missatge als joves de la demarcació de Girona que la formació professional és un àmbit que t'assegura una inserció laboral, que t'assegura un coneixement pràctic, no, d'experiència professional en l'àmbit de la formació professional, però també és t'assegura un àmbit en què podràs continuar formant, que podràs continuar avançant, un àmbit on tens possibilitats de desenvolupar-te, però en el fons els joves el que busquen avui en dia, no, és això, saber que el seu projecte de vida es podrà fer realitat.
Canyigaral també ha afegit que la situació actual demostra que la formació professional és més necessària que mai.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara cap a Sant Jaume de Llierca perquè pateix un acte vandàlic al mural de la plaça 1 d'octubre. Quatre desconeguts van malmetre amb pintures de diferents colors una obra feta pels veïns del poble i que recordava el referèndum del 2017. Els fets van passar la matinada de diumenge i els desconeguts també van robar dues estelades que hi havia al poble. L'Ajuntament diu que donarà tot el suport als veïns que vulguin restaurar el mural.
Els fets van passar diumenge a la matinada a la plaça 1 d'octubre de Sant Jaume de Llierca. Uns desconeguts van esquitxar amb diverses pintures al mural que hi ha a una de les parets de la plaça. El dibuix va ser obra d'un grup de veïns que el 2017 van decidir deixar present el record del referèndum. El mural de grans dimensions hi apareixia el lema Sant Jaume de Llierca ha decidit República Catalana. Hi havia una urna dibuixada i altres figures representatives del dia del referèndum català. A més de l'atac al mural, també es van robar dues estelades que hi havia penjades al poble. L'alcalde del municipi, Jordi Cargol, diu que no és la primera vegada que pateixen algun acte d'aquestes característiques i que suposen que no són veïns de Sant Jaume.
No és la primera vegada, eh? Aquest mural sí, perquè aquest mural doncs, ja portàvem aquests 4-5 anys doncs, de tot el que estava fet. No és la primera vegada que ens robaven les estelades, no? Això no és la primera vegada i bé, i és molt difícil perquè bueno, són gent que actua doncs, en unes hores doncs, complicades i que sigui, és difícil doncs, identificar aquesta gent. Ara, parlant de dades, doncs, hi ha molta gent del municipi doncs, que està a favor doncs, del mural, no? Una mica doncs, de l'estelada i tot plegat, doncs, sempre pot haver-hi algú de veí del poble, però jo diria que suposem doncs, que són gent de fora, gent organitzada i que van passant a diferents municipis i fan doncs, aquest vandalisme.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar els autors de l'acte vandàlic. De moment es coneix que eren quatre persones i que anaven amb un cotxe. Cargol explica que l'Ajuntament donarà suport a aquells veïns que vulguin repintar el mural.
En aquest moment va ser una iniciativa doncs, de la gent del municipi i han de ser ells doncs, que valoren què s'ha de fer. Nosaltres, a nivell d'Ajuntament, doncs, màxim suport, denúncia en aquest cas i estem al seu costat. Estem al seu costat perquè, bé, no ens faran callar, podran doncs, fer malbé doncs, el mural, però no ens faran callar. Sabem, en un municipi tenim molt clar, els veïns tenen molt clar doncs, cap on s'ha d'anar, no? I una mica doncs, tot el procés l'any 2017, doncs, el que va comportar doncs, poder fer aquest referèndum l'1 d'octubre, doncs, això ha de quedar amb la memòria per sempre més al nostre municipi i per part de l'Ajuntament doncs, màxim suport.
El mural de Sant Jaume Llierca es va pintar a finals del 2017 i la seva creació va allargar-se dos mesos. L'Ajuntament de Sant Jaume també ha condemnat els fets a través d'un comunicat on hi reivindica la llibertat d'expressió i la pluralitat de l'espai públic, a més de condemnar els actes vandàlics que manifesten com una perillosa campanya contra la llibertat d'expressió a l'espai públic.
No deixem encara els successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys i un menor a qui van enxampar infraganti quan fugien amb dos televisors robats a Llançà. Els fets es remunten al divendres quan els agents de la comissaria de Portbou van veure com un grup sortia d'un habitatge del carrer Marlet del municipi. Un veí havia vist dos homes vestits de fosc i completament tapats que sortien de la casa amb diversos objectes. Quan les patrulles hi van arribar i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van verificar que se n'havien endut els televisors i altres objectes amagats en bosses. Poc després, un caporal fora de servei va avisar que els havia vist caminant cap a l'estació de tren. I a Girona, el jutjat contenciós administratiu número 3 ha desestimat que l'Ajuntament hagi d'indemnitzar la família del menor que va omerir pagat en una bassa de les Hortes de Santa Eugènia.
La sentència tomba el recurs interposat pels pares del nen i conclou que el consistori no va tenir cap responsabilitat en els fets. La magistrada diu que els cartells d'entrada a l'espai natural ja són prou representatius, que la zona no està habilitada per banyar-s'hi i subratlla que, en tot cas, la imprudència del menor no controlada pels pares va acabar desencadenant el desenllaç fatal. Per això el jutjat eximeix l'Ajuntament de pagar la indemnització de 342.000 euros que reclamava la família. Els seus advocats ja han anunciat que recurs en el TCJ.
I la Fiscalia demana 43 anys de presó i l'acusació particular en nom de les víctimes vol una condemna de 48 anys per al professor de bateria de quart, el gironès, acusat d'abusar sexualment de 5 alumnes entre els anys 2009 i 2020.
Les acusacions sostenen que el professor es va prevaler de la relació de confiança i de l'admiració que despertaven els alumnes per perpetrar els abusos al soterrani de casa seva. El cas arribarà a judici a l'Audiència de Girona.
Més qüestions de l'actualitat informativa d'aquest dia d'avui ens porten de nou fins a la ciutat d'Olot. L'Ajuntament espera poder iniciar aquest 2022 una primera fase de la reforma urbanística del barri de Montolivet.
El consistori, però, admet que hi haurà contribucions especials que hauran de pagar els veïns i, per tant, cal arribar a un acord mutu per determinar quines accions són les que s'han d'executar primer. Per aquest any, l'equip de govern ha previst una inversió de 700.000 euros.
Posar al dia el barri de Montolivet val 7 milions d'euros. Aquesta era la conclusió d'una memòria que es va presentar el novembre del 2020 i assenyalava els principals aspectes que calia ordenar. Aquest 2022, l'Ajuntament té la intenció de dur a terme un primer paquet de mesures i per això ja ha començat a parlar amb els veïns per veure quines són les més necessàries. Fa setmanes, alguns regidors ja es van reunir amb ciutadans de la zona i recentment s'ha redactat un document preliminar per establir les prioritats d'actuació que es portarà a debat amb els veïns.
I en aquest moment el que s'està mirant ja amb el resultat que tenim del treball és en quines fases hauríem de començar, què podem fer i què no podem fer, és a dir, fins on podem arribar, i sobretot a l'hora d'elaborar una proposta més concreta que hauríem de fer arribar en el conjunt de tots els veïns per veure si molt majoritàriament tenen ganes de fer aquesta remodelació del barri. Per tant, hem de trobar aquest punt d'equilibri que tothom s'hi senti bé. Tenim una reserva pressupostària important en el pressupost d'aquest any 2022 per tirar endavant com a mínim la primera fase d'aquesta remodelació i esperem que acabi bé.
Per aquest any l'Ajuntament ha pressupostat una partida de 700.000 euros per actuar al barri de Montolivet. Berga espera poder començar a fer-hi obres, però admet que dependrà del consens entre veïns i consistori.
Home, a mi m'agradaria que alguna cosa es veiés aquest any, per això vam fer la reserva corresponent en el pressupost, però repeteixo, aquestes actuacions que no depenen únic i exclusivament de l'Ajuntament, sinó que també depenguin de que el conjunt majoritari dels veïns vegi bé de fer un baquet ordre i de fer una aportació econòmica perquè l'hauran de fer a través de contribucions especials, això fa sempre incert que ho veiem acabat abans de 31 de desembre. No?
Entre les accions que es preveuen dur a terme els pròxims anys al barri de Montolivet hi ha convertir els carrers en plataforma única, soterrar línies elèctriques, renovar l'enllumenat o el clavegueram.
Un dia més hem de parlar d'un altre d'aquells colabrots que sembla que no s'acabi. És el que té relació amb els Jocs d'hivern. La plataforma Stop Jocs Olímpics ha convocat una manifestació de país, diuen, pel dia 15 de maig a Puigcerdà. Sota el lema "Per un Pirineu viu, Stop Jocs", volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu.
La plataforma ja compta amb el suport de Noa al Transvasament, Zero Port o Unió de Pagesos. Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la plataforma, ha dit que també confia en comptar amb plataformes d'Aragó.
El govern, nosaltres exigim que la pregunta sigui: vostè està d'acord amb que el Pirineu acullin uns Jocs Olímpics? I la resposta ha de ser sí o no. No ens serveixen preguntes camuflades que el que van a fer és a colar-nos un macroesdeveniment quan la població no té informació.
Stop Jocs Olímpics des d'Espui a la Vall Fosca, a tocar de les infraestructures que havien d'acollir una estació d'esquí que es van quedar a mig fer, ha exigit al govern que la consulta s'ha de fer a la totalitat de les 6 comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès.
I ara anem cap a l'Alt Empordà perquè el nombre d'exemplars de sèssali s'ha multiplicat per 4 al Cap de Creus en només un any. Es tracta d'una planta en perill d'extinció crític i el 2020 només hi havia 199 plantes localitzades en aquest parc natural, mentre que el 2021 se n'han censat 838.
Aquest estudi impulsat pel CREAF fa 10 anys que s'encarrega de conservar l'espècie amenaçada i de registrar-ne l'evolució. Des dels anys 90 s'havia registrat una reducció poblacional de la sèssali i, de fet, aquesta planta només s'ha descrit al Cap de Creus. Això fa que, si desapareix d'aquest indret, suposaria l'extinció a nivell mundial de la planta endèmica.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
La música és terapèutica. És una eina també per humanitzar l'estada dels pacients a l'Hospital d'Olot. L'Observatori d'Humanitats del Centre ha organitzat concerts de petit format amb artistes locals durant aquest 2022. Seran 3 actuacions i aniran a càrrec d'Andès Algaró, Marta Rius i Dani López. Es durà a terme en 3 àrees mèdiques diferents de l'hospital. També hi haurà una conferència a càrrec de Melissa Mercadal, que és pedagoga musical.
Els beneficis de la música en l'àmbit del benestar i la salut estan demostrats. Des de l'Observatori d'Humanitats volen relacionar diferents disciplines artístiques amb el benestar. Enguany és el torn de la música i és per això que l'Hospital d'Olot acollirà 3 concerts íntims durant l'any en 3 espais diferents. Aquesta iniciativa té l'objectiu de fer més amena l'estada dels pacients, a més de dinamitzar culturalment els espais d'assistència mèdica. El responsable de l'Observatori d'Humanitats de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Joel Piqué.
El fet de fer concerts en petit format permet als pacients que tenim ingressats tenir una estada, si més no, més agradable, no? O poder accedir a una disciplina artística o un tipus de concert en el qual amb l'estada aquí hospitalitzada no poden accedir. Llavors, un dels objectius és doncs, humanitzar aquesta estada dels pacients en petit format, a nivell acústic i en diferents disciplines d'artistes locals. I per altra banda, altres de les activitats que no només són els concerts en petit format, sinó que també tenim alguna activitat de divulgació, intenta explorar, com hem fet sempre des de l'Observatori, explorar la relació entre la música i la salut.
Els concerts es duran a terme en 3 zones mèdiques diferents del centre. L'objectiu principal és portar la música en espais on els pacients tinguin més dificultats per moure's. La unitat d'hospitalització, on hi ha els pacients de llarga estada, l'àrea d'hemodiàlisi i el Bosquet Tres Roures seran les ubicacions dels concerts. Hi participaran artistes locals com la cantautora Agnès Alcaró el dia 25 d'abril, la instrumentarista i cantant Marta Rius el 16 de juny i el saxofonista Dani López el 26 d'octubre. Des de l'organització no descarten repetir-ho si la iniciativa funciona.
La iniciativa ens la fem nostra des de l'hospital i des de l'observatori dintre aquestes línies temàtiques que fem anualment. Aquest any hem decidit fer el tema de salut i música. L'any que ve segurament serà una altra disciplina, però no treu que si l'experiència és enriquidora pels pacients, és enriquidora per nosaltres, no treu que poder que sigui una activitat que es pugui anar oferint cada any. Vull dir, al final, en aquest cas són 3 concerts de petit format, vull dir que tampoc és una organització molt, molt gran. Per tant, si l'experiència fos molt enriquidora, no descartem el fet de poder-ho anar reproduint cada any.
A banda dels concerts, també hi haurà una conferència a càrrec de Melissa Mercadal, doctorada en pedagogia musical, que donarà una visió més especialista sobre la relació entre la música i la salut. Serà el dia 2 de juny a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot.
No deixem encara la salut perquè la Regió Sanitària de Girona incorpora els primers referents de benestar emocional per millorar l'abordatge del patiment psicològic. Es tracta de 24 professionals vinculats a la atenció primària i centrats en la prevenció del malestar emocional a través del treball en xarxa i comunitari i que desenvolupen les seves tasques en 30 equips d'atenció primària, el que es coneix com a EAPs.
El programa es troba actualment en la tercera fase del desplegament i més de la meitat dels EAPs de la regió ja disposen d'un referent, concretament el 73% dels 41 que la integren. En els propers mesos es preveu completar la resta de contractacions vinculades amb el programa de benestar emocional i salut comunitària que ha implementat el Departament de Salut.
I un home que ha passat la Covid ha portat la seva experiència al teatre per agrair el suport rebut per part de família, amics i també per part del personal sanitari. És en Ramon Verdaguer, és un veí del Ripollès de 63 anys que va estar 42 dies a l'UCI per la Covid-19 i que va patir diferents complicacions. Tenia un 95% de possibilitats de morir i la seva és una història de lluita i sobretot esperança, tal com ha explicat ell mateix.
Home, jo la motivació és agrair principalment a tota la gent que m'ha ajudat a respirar. Des de metges, infermers, saladors, auxiliars, pensa que hi ha un munt de gent que els estic tan agraït, però tant, els amics que van respirar per mi també, i la família que va estar al peu del canó, i jo sé que van patir molt. Això serà un homenatge per a ells.
Actualment en Ramon encara està de baixa i afirma que, malgrat tenir experiència al teatre amateur en papers còmics, aquest és un gran repte. A partir dels escrits que va fer mentre es recuperava i de converses amb la seva família, el director i dramaturg Jordi Pérez ha acabat de donar forma a un espectacle documental de petit format on es barreja el món oníric i la realitat. I no deixem encara la cultura perquè el Mot del 2022 ha tancat la 8a edició amb satisfacció. Unes 3.000 persones han assistit a les conferències organitzades a Olot i a Girona.
Diferents autors, nacionals i internacionals, han reflexionat durant dos caps de setmana sobre l'àmbit rural. El Mot 2022 també ha registrat més de 5.000 visualitzacions de manera online, una faceta que es consolida i que permet també recuperar les conferències a posteriori.
Després de dos caps de setmana, una 20a de conferències i escoltar una 40a d'autors convidats, el Mot 2022 posa el seu punt i final a la 8a edició. Ho fa amb 3.000 espectadors entre Olot i Girona. Així ho valora la directora del certamen a la capital de la Garrotxa, Judit Badia.
Nosaltres sempre diem, home, evidentment, les dades ens fan, ens posen... Hi ha un orgull, no?, de que realment siguin aquestes dades, perquè vol dir que ha anat molt bé, però per nosaltres, a nivell d'organització i de direcció, el que valorem més és sempre la qualitat. Sempre diem que el Festival Mot, una de les premisses que vol tenir és aquesta qualitat. I creiem que s'ha aconseguit, però és clar, evidentment, ens fa molta il·lusió que hagi vingut tanta gent i que ens hagi seguit també virtualment tant de públic.
De cara al 2023, el Festival de Literatura pretén mantenir l'èxit d'aquest any. Badia posa en valor les 8 edicions que ja acumula el Mot.
Ens apuntem a continuar igual, si pot ser, o millorar amb el que es pugui. No ho sé, ens apuntem a això, de seguir treballant perquè continuï sent un èxit, perquè clar, quan parles ja de 8 edicions dius, ostres, ja fa molt temps que anem fent el mateix, però veiem que la resposta és fantàstica, per tant, seguir igual i millorar amb tot allò que es pugui.
A més dels 3.000 espectadors, el Mot també ja ha acumulat més de 5.000 visualitzacions a internet entre les xerrades que han quedat penjades. La meitat de les conferències van esgotar les entrades i l'organització remarca la possibilitat de recuperar-les a posteriori. També destaquen les ganes del públic per recuperar una edició pràcticament 100% presencial.
Estem molt contentes d'haver pogut tornar a fer un Mot més normal, si és que es pot dir, però sí, i sobretot el retorn del públic és fantàstic, quan veus que estan encantats de tenir el seu autor allà, poder firmar els llibres. Clar, tot això l'any passat no hi va poder ser, doncs aquest any ho hem recuperat i estem molt contentes.
Després de 15 dies d'activitat i conferències, el Mot tanca la seva 8a edició amb els ulls posats a la primavera del 2023, quan els llibres i la literatura tornaran a pujar a l'escenari.
Gràcies, Pau. De la cultura anem directament als esports.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Tomi Robredo deixarà les pistes per centrar-se en l'etapa més personal. L'any passat va ser pare i aquest ha estat un dels factors, juntament amb la pandèmia, que li han fet prendre la decisió de retirar-se. Amb 39 anys encara es veia bé físicament per aguantar unes temporades més. Ho ha explicat en una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot. També ha descrit com vol que sigui el seu últim partit. Diu que a Barcelona, competint fins al final i amb la seva gent a la graderia. Ens ho explica en Roger Isern.
L'olotí Tomi Robredo va anunciar la seva retirada la setmana passada. Després de gairebé 25 anys com a professional, el tenista nascut a Hostalric ha decidit fer un pas al costat i deixar les pistes. Robredo va tocar el seu sostre l'any 2004 guanyant el Conde de Godó i dos anys després arribant al top 5 mundial. Des de la infància ha viscut amb la raqueta amb la mà i entrenant en moltes ocasions a les pistes del Club Natació Olot, al costat del seu pare. En declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot, Tomi Robredo explica el perquè de la seva retirada en aquest moment.
El fet de la pandèmia arribar, de ser tancat a casa, doncs comença a disfrutar d'altres coses i bueno, sobretot vaig disfrutar molt de la família. El fet d'estar a casa pues, amb la dona que ens havíem casat en el 2019, però no havíem estat mai tant de temps junts, no? I bueno, vam estar molt bé i vam decidir tirar endavant la família i llavors els dies meus són canvis que afecten i en aquest cas pues, ha afectat cap a bé.
La pandèmia i el costat més personal de la vida de Robredo li han fet prendre la decisió. Sabia que no podia estar tota la vida jugant, però sí donant el màxim des del primer fins a l'últim dia. El tenista deixa una reflexió per a tots aquells que es dediquin al món de l'esport professional.
Bueno, jo crec que qualsevol professió sempre és sacrificada, no? Si li vols donar el 100%, però la gent que viatja ja ho sap, no? El tenir que agafar avions i tot el dia amunt i avall, la maleta, l'hotel, el club de tennis o allò de l'hotel, un altre cop, però no, és sacrificat. Però bueno, ho hem fet, estem molt contents, sigut una etapa molt maca de la nostra vida i ara pues, toca viure en alguna altra.
A partir del mes de maig, Robredo pensa gaudir dels seus, fet que durant molts anys no ha pogut fer tot el que voldria. No pensa en el futur, però sí amb ganes de seguir vinculat al món del tennis.
Sí, exacte, vull dir que tinc ganes d'arribar el més en forma possible, que poder disfrutar de l'últim partit o de diversos últims partits i durant aquest partit mica a la meva gent.
Uh-huh. I a partir del mes de maig, què, Tomi?
Bueno, pues, ja ho veurem, no? Jo soc d'aquestes persones que sempre he dit que quan fas una cosa s'ha de fer al 100% i no pensar en què vindrà després, no? Perquè si no, la que comences a pensar en què faràs després ja deixes de fer el que estàs fent o no li dediques tanta energia, no? Llavors, en tots aquests anys m'he guanyat el dret de poder estar uns mesos, uns anys, sense la necessitat d'anar a buscar feina de seguida i llavors a disfrutar-ho fins l'últim dia i després, pues, fa un temps, tranquil·lament, i òbviament suposo que començaran a sortir algunes oportunitats, algunes coses.
Robredo penjarà la raqueta al trofeu Conde de Godó, que se celebrarà a mitjans d'abril a les instal·lacions del Club Tenis de Barcelona, on des dels 14 anys Tomi Robredo n'és jugador.
Més qüestions de l'esport. L'Olotí i Ferran Plana guanya l'Eurocup de waterpolo amb el Club Natació Sabadell.
El conjunt ballesà va pispar-li el títol al Palerm després de remuntar 2 gols a l'anada. És el primer equip espanyol i el 7è Europa que aconsegueix un títol en categoria masculina i femenina. Plana fa de segon entrenador del primer equip ballesà i és el coordinador tècnic del club.
L'Olotí Ferran Plana es va proclamar campió de l'Eurocup de waterpolo masculí amb el Club Natació Sabadell. Plana és el segon entrenador de l'equip ballesà que va aixecar el primer trofeu intercontinental en categoria masculina del club ja centenari i amb una secció femenina dominant en molts anys al continent europeu. La final era doble partit davant el Palerm, equip que l'anada, en un ambient infernal, va superar els catalans per 2 gols de diferència. Un avantatge mínim, però que obligava el Sabadell a remuntar. I ho va fer de la millor manera, golejant per 11-5 i davant del seu públic. Plana explica els factors que van portar el seu equip al títol.
Es van alinear tots els planetes, que es diu, perquè bueno, la piscina van ficar 1.000 persones a la piscina, l'ambient va ser increïble, l'equip va fer un partit gairebé excel·lent, sobretot en defensa, això va enganxar encara més el públic, l'ambient i l'atmosfera va ser tremenda. I bueno, sí, evidentment van patir per aixecar la diferència, però la veritat que va sortir un partit gairebé perfecte i bueno, ens va portar a aixecar el primer títol internacional masculí del Sabadell, no?
El tècnic olotí també destacava en declaracions a Ràdio Lot el gran ambient que es van trobar a Itàlia i també a la seva piscina. 1 miler d'espectadors, amb batucada inclosa, van acompanyar el Club Natació Sabadell a la victòria europea. Fins i tot, des de la banqueta, la comunicació era complicadíssima amb els jugadors a causa de la forta animació que hi havia a la graderia. Un factor diferencial pel desenllaç de la competició. Plana explica el calendari que els queda i la gran càrrega que acumulen. 22 partits de Lliga en 25 setmanes des de que va començar el campionat.
Una bogeria de calendari. I ara vam acabar el dissabte i de dimecres tenim el primer partit de semifinals contra el Barcelona. Dimecres, divendres, i si anem el tercer, diumenge. I si ens classifiquem l'altra setmana a la final i si perdem, diumenge ja estem. Llavors això es gestiona doncs, amb una professionalitat absoluta per part dels jugadors, amb una concentració i un nivell d'implicació molt elevats.
Amb aquesta Eurocup, el Club Natació Sabadell de Ferran Plana entra al selecte grup dels 7 equips europeus que han aconseguit un títol continental en categoria masculina i femenina i es converteix en el primer equip espanyol en assolir la fita.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.